fitxaràs pel Madrid, més que res, perquè seria una gran notícia pels guionistes d'humor.
Molt bé.
Vamos a ver, si me permiten aquí Florentino Pérez, ¿se te están molestando estos caballeros?
No mucho, la verdad, me ha parecido que están un poco nerviosos con Mourinho. Yo no entiendo por qué. ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo de un técnico que ha fracasado en Benfica, en Fenerbahce, Roma, Tottenham?
Ah, pues mira, José, porque estarán cagados porque ven lo que se les ve encima, la decimosexta o séptima, yo no sé, ya por cuál vamos.
Tenemos a Pedri, Gavi, Lamin, Fermín, Joan García, Rapina, y tenéis miedo de The Special Ones.
Pero encara et vas dir The Special Ones, José.
Otra vez Francesa Torra, hijo, de verdad. Oye, una cosa, Satorrita. Hay un 99% de posibilidades que José Mourinho diga el miércoles si fiche por Real Madrid.
Bueno, ya veig que el Mourinho no ens dirà res. Senyor Florentino Pérez, ¿ficharán o no, Mourinho?
Pues mira, si lo supieras, se lo diría a Pedrerol, no a ti, por supuesto.
No. Claro que sí, presidente Florentino Pérez, comprometido con el periodismo. Presidente, a sus pies, José Mourinho. ¿Llegará en avión o en tren?
Hombre, por fin una pregunta inteligente. Es que hay un tercer medio de transporte que has olvidado, José.
¿Ah, sí, presidente? ¿En qué medio de transporte llegará Mourinho?
Cuando me salga de los huevos. Este es el medio de transporte. Y si me lo permiten ahora, mis queridos subnormales, les tengo que dejar...
¿Queridos subnormales?
Porque viene el masajista y el corta uñas a casa, ¿eh? Que tengo unas uñas de los pies que son cuchillas, ¿eh?
¿Que son cuchillas?
¿Y qué pasa?
Que ahora, José... Me voy a atorar un pedo en mi mano y te lo pondré en la nariz para que lo hueles.
Marc, sisplau, prou.
Molt bé, senyor Florentino Pérez, com que mana vostè, tinc aquí la Berta Torrades preparada per les notícies. No sé si vol donar pas a la Berta Torrades.
Que hable la niña, que vosotros sois muy feos.
Exacte, correcte. Gràcies, Xavi Espinosa, a Carles Roig i Gerard Jovany. Sou els millors. Una abraçada forta, que vagi molt bé. De seguida obrim transmissió de la penúltima jornada. Abans són les 6, notícies. Ja em perdonaràs, Berta Torrades, quan apareixen els minuts d'escombraries per al control del programa.
Ja saps que sóc fan.
Sí, els hi tens estima.
I tant.
Va, posem-nos seriosos, actualitzem notícies a aquesta hora.
Doncs estem en plena recta final de les eleccions a Andalusia. Les urnes tancaran a les 8 del vespre. Totes les enquestes preveuen que guanyarà l'actual president, Juanma Moreno Bonilla, del Partit Popular. El dubte ara és si revalidarà la majoria absoluta o dependrà de Vox per continuar governant. Per tant, connectem a aquesta hora, si us sembla, amb la nostra enviada especial a Sevilla, Paula Brujats. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I l'última hora és la dada de participació que s'acaba de fer pública i puja 7 punts respecte a fa 4 anys. Fins ara han votat el 51% dels electors, una xifra alta, i els partits amb la lupa posada a 4 províncies on ballen 4 escons que seran decisius. El Partit Popular necessita una alta mobilització per assegurar-se la majoria absoluta i tenir via lliure per governar 4 anys més sense l'extrema dreta. El PSOE, en canvi, hi ha nerviosisme per si es compleixen els pronòstics i María Jesús Montero firma la pitjor desfeta dels socialistes. Per cert, que la publicació dels primers resultats s'endarrerirà fins 9:15, perquè 3 col·legis han començat a votar amb retard per diverses incidències.
Moltes gràcies, Paula. Tornarem a connectar amb tu d'aquí una estona. El govern aquí a casa nostra encara una setmana clau per aprovar els pressupostos de la Generalitat amb un calendari intens. Demà els comuns es reuneixen amb l'executiu per anar perfilant aquest acord i també està previst que es validi el projecte de la nova línia orbital de tren que uniria el Garraf i el Maresme. A la tarda els republicans celebren un Consell Nacional per tal de rebre l'aval de la militància al seu suport als pressupostos i des dels comuns avui la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, deia que esperen una resposta àgil per part del govern.
Sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost i nosaltres el que diem és que no ens marquem cap calendari, anirem més ràpids o més lents en funció de amb quina agilitat el govern doni resposta a les nostres demandes.
I avui podeu trobar botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona perquè és el primer festiu en què els comerços poden aixecar les persianes des de les 12 del migdia i fins a les 8 del vespre. La mesura, que s'allargarà fins al 13 de setembre, afecta les botigues de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn, i també s'hi poden sumar, recordem, els negocis de més de 300 metres quadrats de superfície. Des de Barcelona Comerç, el seu president, Pròsper Puig, ha explicat a aquesta emissora a qui beneficia exactament aquesta obertura.
A l'intercentre de la ciutat, les franquícies i les superfícies que poden obrir. El comerç de proximitat, poca cosa.
I acabem explicant que la Fira del Circ de Catalunya ha baixat el taló de la seva 30a edició després de rebre 45.000 espectadors i registrar una mitjana del 98% d'ocupació en els seus espectacles de sala. Cristina Cazorla és la coordinadora de Trapezi.
Durant aquests 4 anys hem intentat canviar el foc. Hem dit no, venim a compartir, venim a créixer, venim a ajudar-nos entre tots, venim a passar notes si un espectacle creus que, o deixem la porta oberta a la col·laboració.
Més enllà de valorar positivament la rebuda de part del públic, l'organització treu pit sobretot d'haver apostat per un canvi de focus dins del sector del circ en els últims 4 anys.
Molt bé, gràcies, Verde. Has vist que tenim xiringuito, tenim aquí muntat,
sí,
ja preparat,
eh?
Perquè avui és penúltima jornada, sí, sí.
Jornada important per molts equips.
Sí, per cert, que a les 8, just al descans d'aquests partits de primera divisió penúltima jornada, sondejos d'aquestes eleccions andaluses, eh?
Sí, aquí pues, mirarem de connectar amb la nostra companya Paula Bruixats, perfecte, que ara explicava l'última hora de les eleccions d'Andalusia.
Gràcies, Berta, que vagi molt bé.
Fins ara.
Passen 5 minuts de les 6 de la tarda. De seguida, després d'aquesta pausa que farem ara mateix, obrim ja transmissió. Serem al Metropolitano, serem al Sadar i connectats ja amb tots els partits on avui juguen tant l'Espanyol com el Girona. La permanència avui en joc aquí al Tot Gira.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
Torna a l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya Central.
El 23 i 24 de maig vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
Més informació a firamanresa.cat.
100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
La gran cita amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Como hemos cambiado.
Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
Us esperem! Serà brutal!
Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
No m'agrada aquesta sintonia.
És que està molt bé. Pam, 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 pam. Inconfusible, però molt imitable.
M'ho faries tu, Lisenda?
Jo sempre.
Pa. Pam, 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 pam. Marc Marvà, bona tarda.
Bona tarda.
Pots fer un pam, 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 pam?
Pam, 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 pam.
Molt bé.
Com ho faries, Òscar?
No, jo no ho faria.
Pam,
no puc millorar-ho.
Veus?
De dilluns a divendres de 4 a 7...
La millor hora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Pam, 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 pam.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
Aquest diumenge, Anna Nieto, oficial d'enllaç del Programa Mundial d'Aliments...
Els diners dels projectes en els que jo he participat mai van al govern.
I Sílvia Vilimelis, consultora de la FAO.
Per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu, arriben a casa casa i potser no tenen el poder de decisió.
El Programa Mundial d'Aliments és dedicat a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
I és que m'heu posat la pell de gallina.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David López.
Passen 11 minuts de les 6 de la tarda abans de connectar amb la prèvia d'aquesta penúltima jornada de Lliga. Actualitzem marcadors. Estem pendents ara mateix del futbol internacional, per dir-te la Premier.
Mira, s'han acabat els partits a la jornada de tarda. En queda un que comença 2-7, que és el Newcastle West Ham. I amb els marcadors d'aquesta tarda podem confirmar que el Bournemouth d'Iraola, que no estarà entrenat per Iraola pel que marxa a final de temporada, s'ha assegurat plaça europea, ara té plaça d'Europa League, i si guanya els dos propers partits i el Liverpool punxa, encara el podríem veure a la Champions l'any que ve.
Ara fa una estona parlàvem amb el Francesc Ripoll de la Tercera Federació. Ha començat el play-off d'ascens a la primera ronda. Tenim en joc el Cornellà de Leo Messi al camp del Vilanova, partit d'anada.
Partit 11 de la... minut 11 de la primera, Vilanova 0, Cornellà 0.
Lliga Sèrie de Bàsquet, està jugant el València, duel important en la lluita per les primeres places, que també hi aspira el Barça, també comença a jugar el Baskonia.
A les acaballes del tercer quart, València 55, Bilbao 55, i acaba de començar el partit, minut 5 del primer quart, Baskonia 14, Granada 7.
Masters 1000 de Roma, la final en joc entre Sinner i Ruth, encara el primer set.
Sí, la tenim al primer set, podria ser l'últim joc, Sinner el guanya 5-4 i té pilota, serveix ell, per tant podríem estar a punt de tancar el primer set.
I ha començat a les 6 també el primer partit del play-off de quarts de final de l'Hockey Lliga entre Igualada i Voltregà.
Sí, partit a la primer període, empat a 0.
Molt bé, i em demana pas el Damià Aguilar, ja sabeu que avui ha estat un gran premi accidentat al circuit Barcelona-Catalunya, i Damià, tenim més sancions pel tema dels pneumàtics, eh?
Bé, sí, al final el que faré serà confirmar-vos el podi sí, i la classificació. Dijan Antonio com a guanyador, aquí no teníem cap mena de problemes. Fermín Aldeguer ha acabat pujant a la segona posició perquè ja t'havia explicat que Joan Mir sí que l'han tret d'aquí per pressió de pneumàtic. I, atenció, aquest podi, aquesta tercera posició, se la queda Peco Bagnaia. Peco Bagnaia, que estava sent investigat per la pressió de pneumàtics, han investigat amb direcció tècnica de MotoGP i han vist que era un problema de la llanda del pneumàtic de la Ducati que perdia aquesta pressió. Per tant, puja a la tercera posició, també sancionats per pneumàtics Toprak, Razgatioglu, Raúl Fernández, Alec Rins i Jack Miller, i en la nova classificació general, després d'aquesta caiguda de Jorge Martín, Jorge Martín és el segon de la general i ara perd punts, més punts respecte a Marco Bezzecchi, que referma el seu liderat amb 15 punts sobre Jorge Martín. En un cap de setmana que s'acaba d'aquesta manera, amb el mal regust de boca de tenir dos pilots a l'hospital i sobretot amb un campionat del món que ara té el campió i el subcampió de baixa.
Molt bé, doncs Àlex Márquez, recordeu que ens ha explicat el Damià, fractura de clavícula, veurem què van dient els metges i sobretot quan el podrem tornar a veure damunt d'una moto. Damià, ara sí, respira, ha arribat el moment d'anar a descansar. Bona feina.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Passen 14 minuts de les 6 de la tarda. D'aquí a menys d'una hora, 7 de la tarda, comença la penúltima jornada de Lliga. 9 partits a les 7, tots menys un. El Barça-Betis, que és l'únic intrescendent, avui al Camp Nou, en quart de 10, el dia que s'acomiada Lewandowski. És el moment de l'Espanyol i del Girona. La lluita per la permanència, avui en joc, el Tot Gira. Obrim transmissió.
Final del partit de Montilivi, doncs sí que haurem de patir.
Drama sideral per l'Espanyol, que veu com en el temps afegit li fa el segon al Sevilla.
Girona, que s'embolica, i s'embolica, i s'embolica, i s'embolica cada vegada més. El descens el tindrem fregant el platell.
L'Espanyol s'està embarrancant en un fangar de dimensions considerables.
Ah, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de penal. Gol!
La torna a tenir Romero, fa la centrada, el xut, i el gol! Gol!
El Tot Gira comença la transmissió de l'Espanyol i el Girona. La penúltima parada.
Som els del Tot Gira amb el Marçal Turó i el Joan Arroyo, el control tècnic i musical, la Nadia Roig a la producció, i el Xavi Vall i el Carles Morales, el Lautaro Quinteros al control central. 37a jornada de Lliga, a les 7-9 partits, són aquests. Atlètic de Madrid-Girona, Osasuna Espanyol, Llevant Mallorca, Elx-Getafe, Oviedo Alavés, Sevilla-Madrid, Reial Societat València, Rayo Villarreal i Atlètic Club Celta. A la classificació, Atlètic i Rayo amb 44 punts tenen la salvació virtual, però no matemàtica. L'onzè és el València, amb 43 punts. També en té 43 el Sevilla. València i Sevilla tenen la permanència molt a prop. 13è l'Osasuna amb 42. També l'Espanyol, 42 punts. Osasuna i Espanyol a 3 del descens. El Girona és 15 amb 40 punts, a un del descens. A la B, 16, també amb 40. L'Elx marca la línia de la permanència amb 39 punts. Descens per al Mallorca, 39 punts. Penúltim, el Llevant, 39 punts. I ja ha baixat l'Oviedo, que en té 29. Una autèntica bogeria. Números clars per l'Espanyol. Si guanya avui a Pamplona, se salva. Matemàticament. Fins i tot empatant, amb algunes combinacions que després explicarem, es podria salvar avui l'Espanyol. I el Girona, avui també es pot salvar. Ha de guanyar el Metropolitano, però també necessita que perdi l'Elx contra el Getafe i que no hi hagi empat al Llevant Mallorca. Avui el Tot Gira centrats en dos escenaris, el Metropolitano i el Sadar, però controlant també la resta de partits on hi hagi rivals directes de l'Espanyol i el Girona. A Madrid, a l'estadi Metropolitano, Eduard Solà, Xevi Soler i assistència tècnica del José Antonio Muñoz. Què tal, com esteu? Bona tarda.
Bona tarda.
Molt bé. I al Sadar de Pamplona, Sergi Andreu, Sonia Olear, amb l'assistència tècnica del David Mendoza. Què tal, com esteu? Bona tarda.
Bona tarda.
De transmissions n'hem viscut a tots colors, però una jornada com la d'avui amb l'Espanyol i el Girona jugant-se la permanència, encara jo crec no l'havíem vista mai. Solà, sensacions a aquesta hora?
De nerviosisme, d'expectació i d'esperar que tot quedi pendent per l'última jornada, perquè em fa l'efecte que és molt complicat que el Girona aconsegueixi avui la salvació.
Sergi Andreu, què et diu el Nas? Veurem un empat a Pamplona?
Sí, no ho sé. El Nas em diu que sí. El Nas em diu que sí, però no les tinc totes. Hi ha una mena de calma tensa, d'optimisme moderat a l'entorn de l'espanyolisme, que fa pensar, sobretot pel que vam veure dimecres a l'estadi, que l'Espanyol és capaç d'avui de rascar un empat que pràcticament li donaria la permanència. Però no les tenim totes perquè una flor no festiu i vés a saber què pot passar davant d'un Osasuna que també se la juga.
Molt bé, tenim analistes ja a l'estudi amb Francesc Cargol, la Susi Sala, Marc Maiola i també l'especialista arbitral, la Carla Borràs. Què tal, com esteu? Bona tarda.
Bona tarda.
Ara consultem els 11, però li vull demanar al Solà a veure si ho podem fer una mica fàcil de digerir, perquè sé que en el cas del Girona són moltes les combinacions, però per salvar-se avui, què li fa falta avui al Girona a Eduard Solà?
Doncs guanyar aquí el Metropolitano, que no serà fàcil, si ha de perdre l'Elx en el seu partit contra el Getafe, i que no hi hagi empat en el Llevant Mallorca. Podria ser que, depèn del resultat, de la resta de resultats de la jornada, també una derrota de l'Alavés li donés la salvació, però això ja són figues d'un altre paner, perquè hi hauria d'haver-hi múltiples empats.
Ja ho anireu veient, però avui, a banda del partit del Metropolitano i del Sadar, sobretot en el cas del Girona, haurem d'estar molt pendents del Llevant Mallorca, és un partit troncal en aquesta penúltima jornada, i molt pendents també, en certa manera, de l'Elx Getafe, el partit del Martínez Valero. En el cas de l'Espanyol, ho té millor. De fet, té aquests 42 punts que li permeten estar una mica més tranquil. Números, Sergi, per salvar-se avui l'Espanyol?
Mira, si guanya l'Espanyol està salvat, són faves comptades. Ara bé, amb un empat es podria salvar també avui l'Espanyol. Si empata el Sadar i el Llevant i el Mallorca no empaten i l'Elx perd a casa contra el Getafe, continuarem un any més a primera. I encara hi hauria un tercer escenari, també empatant l'Espanyol. Si el Llevant i el Mallorca no empaten i el Girona no guanya el Metropolitano, l'Espanyol també continuaria primera una temporada més.
Molt bé, doncs anem amb els 11 i començarem amb l'Atlètic de Madrid-Girona. Xevi, amb qui surt avui Mitchell i qui no ens presenta el Xolo Simeone, un Atlètic de Madrid que, recordem-ho, no s'hi juga res avui més enllà del comiat a Griezmann.
El Girona amb els mateixos 11 que van jugar aquest dijous contra la Real Societat. Això vol dir Gazzani a la porteria, Arnau, Francesc, Vitor Reis i Àlex Moreno en defensa, Witzel i Ivan Martín al doble pivot, Brian Hill i Joel Roca a les bandes, un Aje de mitja punta i Sigan Conf fent aquest paper de fals nou. Per part de l'Atlètic de Madrid, amb Oblak a la porteria, Marc Cubi, Lenormand, Hanco i Ruggeri en defensa, Coque i Vargas al doble pivot, Juliano Simeone a la dreta, Àlex Bain a l'esquerra, Lukman de mitja punta i Griezmann en punta.
Carla, qui és l'àrbitre d'aquest Atlètic de Madrid-Girona?
L'àrbitre és Alejandro Muñiz, la cinquena temporada per l'àrbitre gallec i el tercer partit que xiula el Girona aquesta temporada després dels partits de contra l'Oviedo i el València.
Francesc Cargol, el partit es va jugar dijous, però contra la Real Societat no canvia res. Veurem la despesa física, com li pesa o no al Girona?
Sí, s'ha de veure. M'agrada que Mitchell repeteixi l'equip si tots els futbolistes físicament estan bé, perquè a nivell mental dijous es va agradar l'equip. El vam veure amb la mentalitat necessària, agressivitat, intensitat, i sent millor que el rival, amb moltes possibilitats de guanyar la Real Societat. Per tant, avui l'11 repeteix, Ziegenkopf en punta perquè potser és dels de davant el que interpreta millor els moviments com a davanter centre, a veure si Unagi està tan fi com les altres vegades, màxima seguretat en defensa davant d'un Atlètic de Madrid que té les baixes de Llorente, de Julián Álvarez, de Pablo Barrios, de Molina, de Jiménez, que et deixa sorlos de la banqueta, a veure si tenim la possibilitat de ser més intensos i millors que el rival.
Susi, l'experiment de Ziegenkopf de davanter no va anar gens malament, malgrat no es guanyés, però va jugar bé el Girona.
Sí, segurament és el jugador que ara mateix s'assembla més al nou que vol Mitchell. Va funcionar, a mi la veritat és que em va agradar. Sí que hi va haver, tot i no sé, una referència d'un nou clar, va haver un jugador que sí que descarregava alguna pilota i que era capaç de fer parets i això ajudava a les internades per banda. Per tant, excepte potser la no titularitat de Fran Beltran, la resta em sembla que estava bastant clara per part meva.
Ja us aviso, perquè aquí no hi hagi suspicàcies, la Súcia avui pivotarà entre les dues transmissions. En Francesc Cargol, centrat en l'Atlètic de Madrid-Girona. En Marc Maiola, centrat en l'Osasuna espanyol. I la Susi, tu mateixa. Com deia l'Escobar...
Com Suïssa a la Segona Guerra Mundial.
Vas fent un Dioni i mires cap on vulguis. Tot i així, també us ho dic, Maiola i Cargol, la jornada és espectacular, per tant, podeu sucapar en allò que vulgueu, no només en els partits de Girona i Espanyol, sinó també en el que vagi passant als altres camps, perquè avui haurem de mirar a totes bandes i, per tant, tindrem moltes pantalles obertes.
Tu sí, compte, eh?
Sí, que el soldat
vigila. No t'equivoquis, no?
Va, anem amb els 11 d'Espanyol o Osasuna, aquest partit al Sadar. Sònia, amb qui surt avui Manolo?
Dimitrovic a la porteria, la defensa, Omar, Riedel, Cabrera i Romero. Doble pivot per Urco i Pol. Banda dreta, Dolan. Mitja punta, Expósito. Milla, banda esquerra i en punta, Quique García.
L'11 de l'Osasuna.
L'Osasuna, Herrera a la porteria. A la defensa, Rosier, Boyomó, Catena i Bretones. El doble pivot, Lucas Turró i Moncayola. A banda esquerra, Rubén García, Aymar i Víctor Muñoz a la banda esquerra i en punta, Budimir.
Carla, l'àrbitre d'aquest partit, d'aquest Osasuna espanyol?
L'àrbitre és Miguel Ángel Ortiz, la cinquena temporada de l'àrbitre madrileny i un àrbitre amb molt mala estadística a primera divisió amb l'Espanyol, i és que en els 5 partits que s'ha creuat amb aquest àrbitre encara no ha guanyat.
Maiola, t'agrada el que presenta avui Manolo?
Sí, i em sembla que té sentit, per exemple, continuar amb Riedel, que ho va fer molt bé contra l'Atlètic Club, i a més avui al davant hi tens a Budimir. Per tant, un central corpulent i fort en els duels, com és Riedel, més fort en aquest sentit que Calero. Em sembla bé que repeteixi per enfrontar-te a Budimir. Que entri Dolan per Rubén Sánchez em sembla normal. Fins aquí l'experiment de Rubén, que ha estat bé, però Dolan pot aportar més energia en l'últim terç. I Pere Milla i Quique García s'han guanyat el lloc a l'11, no només perquè van marcar en l'últim partit, sinó també per com van rendir.
El factor Pere Milla, és Susi, que li ha donat bon resultat en aquests últims partits importants de l'Espanyol.
Sí, i li ha donat més resultat, però et diria quasi bé sortint des de la banqueta, que no pas els dies que ha estat titular, però entenc, com diu el Marc, que sigui titular avui després del partit de dimecres, i potser a mi sí em sorprèn més la titularitat de Quique, perquè crec que és millor que surti a les segones parts, que Roberto hagi desgastat una mica la defensa perquè li dona més avantatge, però bé, si això ho considera Manolo és perquè el veu millor.
6 minuts i 2 quarts.
Això és la transmissió de l'Espanyol.
Entra sol a l'àrea, Quique! Gol!
Això és la transmissió del Girona.
Penja cap al punt de penal de Valenzuela.
La penúltima jornada de Lliga al Tot Gira.
Marca Quique per clavar un cop de puny a la taula.
El Joan i Pau, que millor s'ha fet. El Joan i Pau, patata!
Amb David Clopés.
Eduard Solà, Xavi Soler, l'ambient a Madrid és més de festa o d'alguna cosa més?
Totalment. Festa, un munt de samarretes amb el set de Griezmann. Avui serà el protagonista únic i indiscutible aquí al Metropolitano.
A partir de les 9 hi ha una festa, és a dir, quan s'acabi el partit, hi ha coses a fer aquí al Metropolitano amb aquest acomiadament de Griezmann.
Eloi Amagat, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Tu te'n refies d'aquest ambient festiu?
No, perquè l'Atlètic de Madrid sempre és l'Atlètic de Madrid, és un superequip amb una plantilla, tot i les baixes, molt competitiva, i serà un partit segur de molta dificultat. Sí que és cert que jo sóc optimista, una mica pels precedents. En aquesta temporada el Girona sembla que ha respost més amb els equips de la part alta de la classificació, i per què no aconseguir donar la sorpresa i tornar cap a Girona amb els 3 punts.
El Solà fa estona, que ahir m'ho deia, diu, val, sí que és veritat que guanyen avui, hi ha unes combinacions que permetrien al Girona salvar-se matemàticament, però tu tens molt al cap, Solà, que 4 punts són els que ha de guanyar el Girona per no patir.
Amb 4 punts, segur que el Girona continuarà a primera divisió, ja sigui guanyant avui i empatant diumenge, dissabte que ve contra l'Elx, o empatant avui contra l'Atlètic de Madrid i guanyant la setmana que ve contra l'Elx. Si el Girona acaba amb 44 punts, fa 4 punts, no haurà d'estar pendent de ningú més.
Vaja, que Eloi, jugar bé avui al Metropolitano és que és cabdal. És necessari.
Sí, és necessari, no sé si jugar bé, però sí competir, com crec que sí ho va fer dijous passat a Montilivi al Girona. Es va veure reflexat en els jugadors la transcendència del partit, per tant han de seguir en aquesta línia. En genera certa incertesa com respondran les cames, perquè són pocs dies de recuperació.
Però no toca res de l'11, t'hi has fixat, mateixos sí. Que el dijous.
Sí, jo m'esperava algun moviment, perquè són pocs dies de recuperació, però ell ha decidit no quedar-se amb aquestes bones sensacions. Segur que ha parlat amb cada un dels jugadors que surten a l'11, li han transmès que estan bé, que estan al 100%, i una de les altres coses que a mi em genera incertesa és la poca contundència que el Girona va demostrar dijous passat a Montilivi, no? Em falta, no?, aquest instint de nou, aquest instint assassí, sí, no? que tant vam trobar a faltar. Veurem, segur que Estuani tindrà minuts a la segona part.
El tema és si els ha de tenir o no, perquè ahir dèiem, en fèiem la prèvia, i el Solà deia, compte, perquè tal com està el genoll d'Estuani, si el resultat és bo, millor no arriscar i guardar-lo per l'última jornada.
I el genoll i les 4 grogues.
Sí. I les 4 grogues, efectivament.
Crec que és un jugador amb prou experiència per controlar aquestes 4 targetes que té, i més sense jugar de titular, que són molts minuts els que passes en el camp. I després, coneguent-lo una mica com conec Estuani, li serà igual com estigui el seu genoll. Ja ho ha fet, segons ens han explicat aquests dos últims partits, ho farà avui a Madrid i ho farà el pròxim cap de setmana a Montilivi. Això no em genera cap dubte, perquè ha demostrat sobradament la seva implicació en el projecte.
Eloi, que no pateixis gaire.
No, ho faré bastant. Ja porto hores i dies fent-ho, però és el que ens toquen els gironins, i si no, no serien del Girona.
Que vagi molt bé. Atlètic de Madrid-Girona. Per cert, Xevi, ara mateix encara jugadors a la gespa escalfant-se?
Ara sí, estan tots els jugadors. De fet, no fa gaire que han sortit tots els titulars. També hi ha Don Ivan de Vic escalfant. Recordem que avui és novetat a la convocatòria. Pràcticament aposto que no jugarà ni un sol minut, perquè torna de molts mesos de lesió. També els jugadors de l'Atlètic de Madrid
escalfant. El Sadar, Sonia Olear, què veuen els teus ulls? A gespa també protagonistes escalfant-se?
Sí, tots els protagonistes, els dos equips són a la gespa, i just abans que comencés a entrar tota l'afició, ja anaven entrant, però molt a poc, a la zona on hi ha els seguidors de l'Espanyol, que n'han vingut moltíssims.
Els he sentit.
Sí, més de 700. Han ovacionat a Manolo González, que els ha tornat aquesta ovació, diríem, amb molt d'afecte, posant-se les mans al cor, tocant-se el pit i agraint-los que li donessin suport en un moment tan difícil.
Manolo González, que l'altre dia se li escapaven les llàgrimes, recordem-ho, sí, en aquell partit que va guanyar l'Espanyol i trencava la ratxa de 18 partits sense guanyar. I ja en parlàvem ahir, Sergi Andreu, l'empat és bo per l'Espanyol i és bo també per l'Osasuna. Fins i tot amb l'empat, tots dos equips avui es podrien salvar matemàticament.
Sí,
s'han de produir una resta de marcadors. Però clar, tot convida a pensar que l'empat és un marcador que podria molt probablement passar avui al Sadar.
Sí, però saps què passa? Que jo crec que és millor, és més bo per l'Espanyol que per l'Osasuna, perquè ja. L'Espanyol acaba a casa amb la Reial, que no es juga res, i l'Osasuna s'ho ha d'anar a jugar tot al camp del Getafe, que lluita per Europa la setmana que ve, jugarà fora de casa davant d'un equip que sí que es jugarà coses, i si arribés el cas que amb 43 no en tinguessin prou, jo tinc la sensació que avui tots dos equips aniran a buscar la victòria, especialment l'Osasuna.
Sí?
Crec.
Tu, Marc Maiola, també ho penses, que avui no hi haurà especulació, que els dos equips aniran a guanyar?
Penso que d'entrada sí, a la primera part, però depèn de com vagi el partit i els altres marcadors, la segona podria canviar, perquè tots estaran connectats i sabran què passa en els altres camps, especialment en aquest Llevant Mallorca. Aleshores, a la segona part, en funció de com vagi el partit i els altres, potser veiem una tònica diferent. Mm.
Sergi Mas, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Jo m'apunto a la doctrina Maiolas. És a dir, juguem la primera part, aviam què passa, juguem tots dos equips, eh? A partir d'aquí, estiguem pendents dels transistors, perdó, les ràdios, sempre la ràdio, i aviam què passa, què ens diuen del que pugui passar una mica més enllà. I si després de la primera meitat ja la reanudació pensem que és un bon empat que satisfà a tothom, establim l'empat.
Però escolta'm una cosa, els jugadors, aquesta informació teòricament, mentre són a la gespa, no els arriba.
Perquè no, que no els arriba, i
sí,
tant, i home, dir? i tant.
Sí, jo crec que són molts partits, sí. Són molts partits, Sergi, i que interessin a l'Espanyol bàsicament són dos, o tres. El Llevant Mallorca, que ja ho hem dit que és el partit troncal, aquí no ha d'haver-hi empat. Això és el que li interessa tant al Girona com a l'Espanyol, que no hi hagi empat en el Llevant Mallorca, tant és qui guanyi, que no hi hagi empat. I després, en el cas de l'Espanyol, li interessaria o bé que l'Elx, això seria el que aniria més bé, que l'Elx no guanyi, o en aquest cas el Girona, que no guanyés, posats en clau catalana, que passi amb l'Elx. Però bé, són dos partits, no sé si tota aquesta informació és fàcil de processar i transportar.
El que és fàcil hauria de ser que sigui transversal i que sigui fàcil de transmetre. És a dir, que la persona o el futbolista o l'ajudant o l'assistent encarregat de facilitar aquesta informació, perquè és evident que aquesta informació no la mantindràs a la banqueta, callat per tothom. No, no, l'hauràs de transmetre a alguns jugadors claus i això ho han de saber. No és tan difícil que sigui el primer partit Atlético de Madrid 0, Girona 2. És a dir, això no ha de ser, jo crec que no ha de ser tan difícil, i estic convençut que els jugadors
ho saben.
Però no sé,
tinc la sensació, Sergi, que a vegades, segons com, pots embolicar més els jugadors, depèn del que els expliquis. No ho sé, a mi fa una mica de por, això.
És bàsic la comunicació, que sigui fàcil, fàcil.
Ja. Això sí, quina tarda de ràdio, eh? Saps què passa? Que fa tants anys que no tenim partits a la mateixa hora que ens hem d'esperar sempre les últimes jornades. I, home, d'aquesta penúltima jornada, i ja veurem si l'última, de moment sí. És espectacular.
Espectacular, perquè a més dona poder de la comunicació a la ràdio, és a dir, que és tan important. Després a la Lliga ens diran que sí, que convé posar un Elx Llevant a les dues de la tarda d'un dissabte perquè tenim audiència a Xina. Bé, jo això no l'acabo d'entendre mai. No l'acabo ni l'entendré mai.
A la Premier sí que ho fan, durant la temporada, i també a la Bundesliga, això ens ho pot dir el Maiola, a partits a la mateixa hora i uns quants.
Sí, l'horari habitual és 3:45 els dissabtes, el gruix de la jornada sempre és en aquesta hora, però també perquè els aficionats ho han defensat a capa i espasa durant molts anys.
Sí, sí. Bé, en fi, Sergi, escolta, una última pregunta abans d'abocar-nos a la transmissió dels partits. Manolo González, ha de seguir sí o sí?
Mal que em pesi, no. M'encantaria que continués, però jo crec que és una etapa tancada i l'Espanyol ha de tenir una altra aspiració, una altra cara al vestidor. Mal que em pesi, eh?
Molt bé, doncs tindrem temps de comentar-ho, perquè si l'Espanyol se salva avui, ja a partir de la setmana que ve, segur que se'n començarà a parlar del futur a la banqueta. Que no pateixis gaire, Sergi.
Sí que pateixo, clar que sí. Bona tarda a tothom.
Adéu, que vagi bé. Passen 3 minuts de 3:45, això comença.
Estàs escoltant el Tot Gira. La penúltima jornada de Lliga a Catalunya Ràdio. Amb David Tropez.
L'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol, els plats principals a partir de les 7, però també molt centrats en 4 partits en concret. Llevant-Mallorca, Elx-Getafe, Oviedo-Alavés i Sevilla-Madrid. El Llevant-Mallorca, un partit clau en què el Girona i l'Espanyol volen que no hi hagi un empat. És un partit, ja ho hem dit, troncal. Ens el seguirà el Francesc Ripoll. Ripoll, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Alguna cosa destacada als 11s, a l'última hora d'aquest partit?
Mira, el Mallorca surt amb tot el que té. Només hi havia el dubte de Raillo, que torna a la convocatòria 2 mesos després, un defensa clau pel Mallorca, però és suplent de moment, i el Llevant també surt amb tot. Dos equips que busquen la victòria, el Llevant 2 victòries seguides, ha guanyat els últims 4 partits que ha disputat a casa, i el Mallorca, doncs, que viatja a València, 200 aficionats per intentar guanyar.
Elx-Getafe, el Martínez Valero, partit en què ens interessa que punxi l'Elx, rival del Girona, l'última jornada, Montilivi. El seguirem amb el Sergi Camp. Sergi, quina és l'última hora?
Doncs mira, ja tenim els 11, hem de dir que l'Elx recupera Rafa Amir, un home gol, el té a la banqueta d'inici, podria ser un bon revulsiu a la segona meitat. 11 és bastant de gala dels dos equips. Alerta que Sarabia no podrà dirigir el seu equip des de la banqueta perquè està sancionat després d'insultar l'àrbitre en l'últim partit contra el Betis. Per tant, l'Elx, que s'hi juga a la permanència contra el Getafe, que, escolta, si guanya podria classificar-se per Europa.
El Tartiere, l'Oviedo, ja descendit, rep l'Alavés. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Surt amb 11 de gala, l'Oviedo, o van una mica a passejar-se?
Doncs diré que surt amb Santi Cazorla.
Cazorla titular.
Recordem que aquest partit és l'últim de l'Oviedo a la primera divisió, i també el Tartiere aquesta temporada, i Cazorla, amb 41 anys, no ha confirmat què farà amb el seu futur. Per tant, estem en aquesta incògnita de... És l'últim partit de professional de Santi Cazorla, o almenys l'últim partit a Oviedo de Santi Cazorla. Doncs avui és titular en aquest partit contra l'Alavés. Però no és de reserva res, eh? Fede Viñas en punta, Hassan a la banda, Colombato... Vull dir, els jugadors més importants de l'Oviedo són aquest 11 titular.
I l'Alavés té alguna baixa important?
No, de fet, l'Alavés té la novetat que recupera Lucas Boyer, que portava 3 setmanes fora per una lesió al bíceps femoral. És a la convocatòria, és a la banqueta, perquè, de fet, Quique Sánchez Flores està tan feliç i tan content de l'última victòria contra el Barça, aquella victòria tan important a Mendizorroza, que ha decidit repetir els mateixos 11 futbolistes que van superar i van guanyar 1-0 al Barça aquesta setmana.
De seguida vaig amb la prèvia del Sevilla-Madrid, però podem sentir Simeone a Movistar La Liga, la prèvia de l'Atlético de Madrid-Girona.
Se ha respetado por todos los compañeros que ha tenido siempre. Un genio, porque para mí, dentro de los futbolistas que hemos dirigido dentro del Atlético de Madrid, ha sido diferencial.
Las declaraciones del Cholo. Y está la imagen...
Simeone, la prèvia d'aquest partit, referint-se a Griezmann, que recordeu, avui és homenatjat perquè jugarà...
Ha entrat plorant al Metropolitano, sí. Molt emocionat, va estar parlant d'un escut, fins i tot l'ha mirat amb ulls plorosos, molt emocionat Griezmann.
Un dia, doncs, emotiu per Griezmann, que fa que, evidentment, avui hi hagi aquest ambient festiu, però, òbviament, l'Atlètic de Madrid voldrà guanyar el partit perquè Griezmann marxi en victòria del Metropolitano. Avui també, el que dèiem, amb un ull posat al Pizjuán, amb el Sevilla-Madrid, el Sevilla amb 43 punts, gairebé ho té fet, però necessita un punt per respirar. El seguirà aquest partit el Pau Masmartí. Hola, Pau, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què destaques dels 11s?
Doncs mira, Álvaro Arbeloa surt avui fins a 6 canvis. La principal novetat és la de Mbappé, el quart davanter del Real Madrid, que torna a la titularitat, i també ho fa Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García i Thiago Pitarch. I pel que fa al Sevilla, només introdueix 2 canvis, García Plaza, que són els de Castrín i els de Gudel.
Bé, doncs avui ja ho veieu, amb l'ull posat en aquests partits, Llevant Mallorca, Elx Getafe, Oviedo Alavés i Sevilla-Madrid, però també, en certa manera, mirarem de cua d'ull el que pugui passar avui en el partit que jugarà el València, que jugarà al camp de la Reial Societat, a Noeta, i també una mica de cua d'ull el que faci el Rayo Vallecano, a Vallecas contra el Villarreal. Són 2 equips, el Rayo Vallecano i el València, que ja tenen la salvació al sac. Podríem dir que estan salvats virtualment, el que passa que els hi falta segurament un puntet per acabar de respirar, o si més no, que passi la jornada i fins i tot perdent ja estiguin salvats.
Això és la Lliga.
Entra sol, a l'àrea, Quique!
Finge cap al punt de penal de Valenciaga!
Això és el Tot Gira.
Avui serà dia de calculadora, amunt i avall, números amunt, números avall, i Sergi Camps i servidor sempre ens hem declarat incompetents amb això de les classificacions. Si li hem demanat a l'Oriol Rodríguez, si us plau, surt ràpid del circuit Barcelona-Catalunya, perquè si hi ha algú en aquesta redacció que sàpiga fer números, aquest és l'Oriol Rodríguez. Hola, Oriol, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Has trobat molta cua o què?
Sortint del circuit, sí? Una miqueta, però ja som aquí sense córrer en excés, per tant, sense multes al meu cabàs, per tant, a punt per fer números. I jugar, perquè avui jugarem bastant.
Sí, perquè no només actualitzarem el que està passant a la jornada i anirem actualitzant la classificació amb cada gol, com queda el descens, si està salvat l'Espanyol matemàticament, si ho està el Girona, sinó també pensar en la pròxima jornada, perquè en cas de no salvar-se avui ni l'Espanyol ni el Girona, o un dels dos, caldrà mirar també en previsió el que passi l'última jornada.
Clar, clar, avui podem jugar, és a dir, en el moment en el qual sapiguem com van les coses avui, hem de saber què ha de passar el proper dia. Però també hi ha un paio, un tal Fran Martínez, que és un andalús, que és un doctor en didàctica de la matemàtica, que ell, si nosaltres fem simulacions, ell encara en fa més. És a dir, que sobre 40.000 simulacions de cada escenari que existeix, el Girona, per exemple, en cas de no sumar cap més punt, tindria un 3,60% de possibilitat de salvar-se.
Sí, ahir ho explicava el Solà, que fins i tot fent 0 punts pot salvar-se el Girona.
Per tant, això és molt,
evidentment,
és molt interessant. Avui, quan comencin a caure els primers gols, sabrem exactament el que ha de fer i de quins escenaris el Girona, si avui no va bé les coses, ha de sortir. No li interessa per res amunt, per exemple, un triple empat amb el Mallorca i el Llevant, perquè aleshores catapum. Però si en aquest triple empat incluïm el València, aleshores el Girona se salvaria. I d'escenaris d'aquests, els que vulguis.
Molt bé. Xevi Soler, què està passant a la gespa? Encara escalfament dels dos equips?
Sí, els dos. I ara, per exemple, podem veure tàcticament el Girona com jugarà. Confirmem el davanter centre de Víctor Siankov, no en tenien cap dubte. També confirmem que Francesc farà de central per el perfil dretà i Vitor Reis per l'esquerrà com l'últim, per tant, tàcticament tampoc hi haurà novetats en el Girona.
Han vingut aficionats del Girona aquí al Metropolitano?
Uns 200, val, que els han col·locat gairebé penjats del sostre, estan molt lluny de la nostra zona. Jo ara no en veig 200, encara imagino que hauran d'entrar-ne alguns.
Manolo González, el podem sentir a Movistar.
Para ganar o para puntuar mucho más. Y bueno, la verdad que la victoria de otro día pues te da esa tranquilidad de volver a ganar otra vez y esa fuerza para encarar el partido de hoy. Cuando llega a esta altura de temporada ya no es una cuestión de quién es mejor o peor equipo a veces, sino simplemente de quién entre mejor al partido, quién cometa menos errores también, creo que va a ser fundamental.
Ambos nos jugamos mucho y tenemos que dar una versión de las mejores.
Aquest és Lisi, el tècnic del Osasuna. Bé, doncs Movistar, que ens deixa allò pinduletes dels entrenadors a la prèvia, són molts partits. Jornada repartida, televisivament. Alguns partits es poden seguir a DAZN, cas per exemple del Girona, d'aquest Atlètic de Madrid-Girona, altres es poden seguir Movistar, que és el cas, per exemple, del partit de l'Espanyol. Això fa, si no tinc mal entès, que no hi ha disponible cap multifútbol. Sabeu aquelles últimes jornades en què un mateix canal ens dona tots els gols de totes les jornades, perquè
com jo crec dic... que sí que n'hi ha un.
Sí, vols dir? Sí,
n'hi ha un.
Sí? Sí,
tu t'hi has posat, David, en aquesta televisió de l'esquerra.
El tenim demanat, si més no.
Doncs mira, no ho tenia controlat, això. Solà, fins i tot controles les teles, tu, eh? Els números i les teles.
Ho controla tot ell. Tot, però estic acollonit. Deixa'm dir només una cosa, que abans li preguntaves a en Sergi Mas si els jugadors sabrien què passava en els altres camps. Ahir Mitchell va dir que no, que sí que és evident que l'última jornada sí, perquè l'última jornada és decisiva. Avui és veritat que el Girona no pot baixar, sí que es pot salvar, però és clar, és que com que hi pot haver tantes i tantes combinacions, va dir que avui com a mínim no se sabria quins són els altres resultats, però és evident que la banqueta ho sabrà segur.
Mira, ja aprofito per explicar-te, David, també que els jugadors del Girona entren ara mateix a vestidors per sentir l'última xerrada de Mitchell i preparar-se per sortir a l'estat.
El president ja l'ha viatjat, no? Sempre ho fa, entenc que
sí.
Avui també, eh?
També Pere Guardiola, Quique Cárcel, com a màxim representants del Girona en aquest partit.
És l'Atlètic Madrid, és ex-Atlètic Madrid, té moltes coneixences.
Aquí sempre el reben bé, a Madrid, del Figeli.
Que no hagi fet alguna gestió.
Sí. O Lemar, no? També, clar.
O Lemar.
O Witzel, que no hagin fet alguna gestió.
Sí, sí. A veure com el reben, també. Bé, jo crec que van sortir bé tant Lemar com Witzel de l'Atlètic de Madrid.
I Lemar està cedit, eh?
Per tant, tornar. En principi de tornar. Molt bé, el Sadar de Pamplona ha viatjat a l'Empey, Sònia, Sergi?
Estem pendents de confirmar-ho. Ara us ho confirmarem de seguida que tinguem la confirmació
oficial. I
Monchi
volia preguntar, perquè Monchi, recordem el partit on es va estrenar, que va ser el partit de dimecres contra l'Atlètic Club, el vam veure molt actiu, molt participatiu, fins i tot entrant al vestidor a la prèvia del partit, per tant, és de suposar que també sigui el Sadar, no?
Sí, en principi sí que ell sí que ha viatjat. El que ens falta per confirmar si finalment Alan Pace, que ho tenia previst, ho ha acabat fent.
Els que sí que hi són Mau Llevo i Brad Spivey com a màxims responsables de la Junta.
Molt bé. Marc Maiol, a veure, les claus del partit. Aquest Osasuna espanyol, tu ja m'has dit que cal anar a guanyar. Especular no t'acaba de convèncer.
A veure, d'entrada no, però la segona part ja en parlarem. Què passa? Que no pots sortir simplement a defensar. Has d'intentar tenir la pilota també, per això ajuntes a Urco amb Pol Lozano i Edu Expósito, i després desplegar-te per les bandes amb Carlos Romero a l'esquerra, Pere Milla que anirà cap a dins, Dolan desequilibri a la dreta. En qualsevol cas, les virtuts d'Osasuna. És un equip que arriba molt bé per fora, que té un dels jugadors més ràpids de la Lliga, com és Víctor Muñoz. Per tant, Omar necessitarà ajudes, no el pots tenir en situació d'un contra un, necessites ajudes i cobertures, i després dins l'àrea la fermesa i la contundència de Riedel i Cabrera contra Budimir, que és un dels millors rematadors d'àrea de la Lliga.
Compte que Pamplona és dels estadis més sòlids de la Lliga, a casa l'Osasuna. Malgrat sí. Ara està en una fase una mica irregular, aquest final de temporada.
Sí, tradicionalment sempre ha sigut així. El Sadar és un camp molt fumut per qualsevol rival. Osasuna de sempre és un equip que es fa fort a casa i que acostuma a portar els partits allà on li interessa a l'equip navarrès, que és un equip molt nòrdic, no? En el sentit de que juga amb molta energia, amb ritmes elevats, que arriba molt per fora, centre i carrega l'àrea i et treballa la caiguda amb jugadors com Oroz, per exemple, o un dels mitjcentres que s'incorpora. Perillosos a pilota aturada, també. Bé, és un partit complicat per l'Espanyol, però l'ha de competir.
Mira, els navarresos han perdut només 4 partits al Sadar i els dos últims que han perdut han sigut a les últimes jornades. A l'última jornada, dimarts, van perdre a casa amb l'Atlètic de Madrid i en fa 3 de jornades van perdre a casa amb el Barça. És a dir, fins que no perden amb el Barça, els números que presentaven al Sadar eren impecables amb només una derrota. Fins
David,
al moment,
és curiós perquè tant l'Espanyol com l'Osasuna han fet els mateixos números. 11 victòries, 9 empats i sí. 16 derrotes.
Sí, sí. Sí, sí.
Tenen Vaja, estan calcats.
I el Sadar, però en relació a això que dèieu, és un estadi que històricament no se li ha donat gens bé a l'Espanyol, eh? Aquí se li va escapar una Champions, a l'Espanyol la participació, vaja, en una Champions que recordareu.
Bé, de fet, l'Espanyol no guanya a Pamplona des del 2016.
Sí. M'has d'explicar, per cert, Sergi, ahir ja em vas parlar aquí el Tot Gira a la prèvia del partit, aquest sí. precedent que tenim de la temporada 2013-2014, que és sí. molt similar al que pot passar avui.
Sí, la 2013-2014 amb Javi Aguirre i Javi Gracia a les banquetes d'Espanyol i Osasuna es van enfrontar també en una penúltima jornada de Lliga, però a Cornellà al Prat. I aleshores, l'Osasuna, que ocupava una posició que em sembla que era quart per la cua, i l'Espanyol era cinquè o sisè per la cua, encara no estaven salvats, però semblava que un punt els anava bé a tots dos. Bé, la qüestió és que va ser clar que aquell va ser un partit de pacte de no agressió i que, evidentment, el resultat que va acabar produint-se va ser el d'empat a un. El d'empat a un. La qüestió és que, després d'haver conclòs la Lliga, es va demostrar que l'Osasuna amb aquell empat no n'havia fet prou i l'equip navarrès se'n va anar segon aquell any. Aquí ho tenen present i no volen que els torni a passar el mateix. Veurem si s'acaba produint aquesta mena de biscopa que ja va passar fa 13 anys.
Me'n torno cap al Metropolità, no podem sentir del Figeli, el president del Girona, a Dazón. No el podem sentir? No? Bé, mirem de recuperar-lo. A Dazón, la Liga està parlant del Figeli, el president del Girona. En qualsevol cas, partit al Metropolitano, Atlètic de Madrid-Girona. Francesc Argol, les claus del partit, per on passen?
Bé, primer, gestiona bé anímicament el partit, gestiona bé també físicament, perquè hem de tenir en compte el que dèiem que repeteix Michel Onze. Avui el Girona es pot salvar, per tant és un tema que podem tenir present, i no pot baixar. El que pitjor que ens podria passar és no dependre de nosaltres mateixos el darrer partit, que això també podria passar avui, depèn dels resultats. I l'objectiu que ha de treure el Girona és que a nivell que pugui dependre d'ell mateix l'última jornada contra l'Els. Tàcticament, l'Atlètic de Madrid juga un 4-4-2, veurem que si Lundman i Griezmann pressionen a dalt i el Girona surt bé de pressió, podem tenir un 3-2 al mig del camp. Poque, Vargas contra Unaji, Witzel i Ivan Martín. Aquí podrien tenir superioritat. I el domini, sobretot, de les àrees. En poques rematades la Real Societat ens va marcar, atent sobretot a l'estratègia, pilotes defensives on Hanko, Marc Pubill, Lenormand dominen el joc aeri, i sobretot molt domini en zona de finalització. Gigankov, Brian Hill, Unaji i Joel Roca han d'estar el més fins possibles.
Sosi, tu com ho veus?
les claus del Girona per mi passen en la intensitat, en el fet de que jugui com el darrer partit, que es despreocupi una mica també del rival que té davant, de que està el Metropolitano, de tot el que li pot suposar jugar contra un equip dels grans, i que tingui present que el partit és llarg, que per més que passin moltes coses, perquè estic segura que la jornada passarà moltes coses, i això de que no ho sabran, que deia l'Eduard, jo crec que sí, que s'acaba sabent.
Ara, la informació del Girona, pels jugadors del Girona, és densa, eh?
Per això.
És densa,
però bueno, jo crec que es fixaran, o sigui, el missatge és clar, estem molt fora o estem lluitant encara a l'última jornada. Però aquestes informacions arriben, potser no amb molta precisió, però tu sí saps si la situació és més límit que l'altra, i això s'ha de saber gestionar, i en aquest sentit penso que és la feina més difícil que té avui el Girona.
Bé, doncs Atlètic de Madrid-Girona, Xevi, ara mateix a la gespa, què és el que estàs veient?
Doncs ningú, només els operaris que estan acabant de perfilar la gespa. Ara s'engeguen els aspersors, només els d'una zona del camp, no sé si serà on atacarà primer l'Atlètic de Madrid o el Girona. Els 22 protagonistes que sortiran d'inici, els suplents, de moment a dins de vestidors, i un estol de fotògrafs esperant que surtin jugadors i entrenadors.
No us he preguntat, temperatura avui a Madrid?
Prou bona, però és aquella que et fa dubtar de si em poso la jaqueta o me la trec. Me l'he posat.
No, el pantall es posava que hi havia 19 graus.
19 graus, bé.
Però ha de baixar una mica. Sí. Ha de baixar una mica.
I a Pamplona, Sergi Andreu?
16 graus ara mateix, però amb una sensació tèrmica un pelet inferior, diria jo, eh?
Sí, Sònia? Fa fresqueta. És a dir, jo porto una jaqueta de llana, samarreta de màniga llarga, mocador, anem abrigats.
Però no ha plogut aquí, eh? És a dir, no. Tenim sol, no, diguem-ne, aquí a Pamplona,
no,
eh?
Sol no.
S'ha tapat, sí.
I a gespa, Sònia, també s'han retirat els protagonistes?
Sí, tots els protagonistes són al túnel de vestidors, aquí els aspersors van a tot el camp i a poc a poc va entrant la gent. Avui aquí hi haurà molt ambient.
Això és la Lliga. Això és el Tot Gira.
10 minuts, i això comença, 10 minuts, i a les 7 de la tarda, recordeu, Atlètic de Madrid-Girona, Osasuna Espanyola, en directe al Tot Gira. També m'ho he posat el que està passant a la final del Masters 1000 de Roma, jugant Sinner i Casper Ruud, aquesta final. El primer set, per cert, l'ha guanyat ja l'italià Sinner, per 6-4, segon set en marxa.
Sí, l'ha guanyat 6-4 Sinner, i el segon està en marxa, 4-2, també l'està guanyant Sinner, ara però serveix a Casper Ruud.
Mira, i la bona feina del control central de Catalunya Ràdio ens permet recuperar aquesta entrevista que li feien a la zona de la Liga al president del Girona, Delfí Gené.
Hablamos de... Aquí hay unos que están de fiesta y otros que se están jugando la vida, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente. Nosotros tenemos un partido muy importante. Tenemos que intentar sacar los puntos para acercarnos a una salvación que es muy importante y que es de proyecto, ¿no? En tal como está el fútbol profesional, pues te cambia mucho estar en primera que en segunda división.
Hablando de proyecto, está sonando mucho Mitchell, su futuro. Entiendo que eso, hasta que no se termine la temporada, como que hay un paréntesis ahí muy importante, ¿no?
Bueno, ahora hay mucho en juego como para estar pensando en otras cosas que no sea el partido, y mañana pensaremos en prepararnos para...
Y... Hem perdut aquesta entrevista amb el Delfí Geli, el president del Girona. 8 minuts perquè comenci aquest partit entre l'Atlètic de Madrid i Girona. Refrescarem els 11. Xevi, amb qui juga l'Atlètic de Madrid, amb qui juga el Girona?
El Girona amb Gazzaniga a la porteria, Arnau Francés, Vítor Reis i Àlex Moreno en defensa, Witzel i Ivan Martín al doble pivot, Brian Hill, Joel Roc a les bandes, Unahi a l'enllaç i Sigankov en punta per part de l'Atlètic de Madrid, amb Oblak a la porteria, Marc Pubill, Lenormand, Hanco i Ruggeri en defensa, Koke i Obed Vargas al doble pivot, Giuliano Simeone i Àlex Baena a les bandes, Lukman i Griezmann davant.
Els 11 també del Sadar, Sonia Olear, d'aquest Osasuna espanyol.
Dimitrovic a la porteria, la defensa Omar, Riedel, Cabrera i Romero, doble pivot per Urco i Pol, banda dreta Dolan, mitja punta Edu Expósito, banda esquerra Milla i en punta Quique García. Per part de l'Osasuna, a la porteria Herrera, a la defensa Rosier, Boyomó, Catena i Bretones, doble pivot per Lucas Turro i Moncayola, banda dreta Rubén García, mitja punta Aymar, banda esquerra Víctor Muñoz i en punta Budimir.
Carla Borràs, per cert, ens han explicat els àrbitres de tots els partits, però avui també, com que és una jornada important i en certa manera tant Espanyol com Girona juguen altres camps, tingues un ull posat també el que pugui passar en els altres estadis, els especialment importants, el Llevant Mallorca especialment, el que passi en el partit de l'Elx davant del Getafe, perquè la polèmica avui serà mirada amb lupa, eh?
Així és, així és. Tinc apuntat tots els àrbitres de la... Sí, tinc apuntat els àrbitres de la jornada, perquè també tenim aquí posat el multifútbol, aleshores estem aquí pendents i quan vagin canviant poder estar pendent de les jugades.
Molt bé, doncs avui amb un posat també amb el tema arbitral, amb el que pugui passar en tots aquests partits que comencen d'aquí a 7 minuts. Una pausa i això comença la transmissió aquí en directe al Tot Gira de la penúltima jornada de Lliga.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
Aquest diumenge, Anna Nieto, oficial d'enllaç del Programa Mundial d'Aliments...
Els diners dels projectes en els que jo he participat mai van al govern.
I Sílvia Vilimelis, consultora de la FAO.
Per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió.
El Programa Mundial d'Aliments és dedicada a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
I és que m'heu posat la pell de gallina.
Això és la transmissió de l'Espanyol.
Entra sol a l'àrea, Quique!
Això és la transmissió del Girona.
Penja cap a punt de parada, va de Guàrdia!
La penúltima jornada de Lliga, al Tot Gira.
Marca Quique per clavar un cop de puny a la taula!
Estuani i Pau, que millor s'ha fet! Estuani i Pau, patata!
Amb David Clopés.
Ja sabeu que en aquestes jornades tothom ha de començar puntual, de manera sincronitzada, 7 de la tarda. Veig que al Sadar ja surten protagonistes, pot ser, Sònia,
sí,
Sergi?
Fa estona sí, que sona... Sí, sí, que ja han sortit, ja s'han repartit el camp, s'han fet totes les fotografies i ara doncs, estan esperant a que arribin les 7 per començar el partit.
Al Metropolitano surten també protagonistes, Xevi?
Ara estan fent els sorteig de camp, Arnau i Griezmann.
Veig que hi ha una pancarta que es desplega, no? No
sé. Goleador si de la història roja i blanca amb el dorsal 7 de Griezmann, un Griezmann que ha sortit amb els seus 4 fills, 3 filles i un fill, a l'estadi abans de començar el partit.
Molt bé, avui pendents també del Ciutat de València, Francesc Ripoll, també protagonistes ja a la gespa abans de començar aquest Llevant Mallorca. Ara, que no et sentim.
De València, ara. Totalment ple, els protagonistes a la gespa a València per començar aquest Llevant Mallorca.
I també a protagonistes a la gespa el Martínez Valero, sí, d'ell, Sergi Camps.
Hi haurà un minut de silenci, ara confirmarem per qui és, i d'això m'ha recordat que en aquest partit a l'Elx Getafe arbitra un català, el Víctor García Verdura. Estarem atents a l'àrbitre de Mataró.
També protagonistes al Tartiere ja a la gespa, Marc Andrés.
Sí, amb les càmeres enfocant un Santi Cazorla que, com dèiem, no ha pres la decisió, però el que és segur és que avui és el seu últim partit amb l'Oviedo al Tartiere a primera divisió, perquè recordem, l'Oviedo és l'únic equip que ja ha baixat.
I el Pizjuán, Pau Masmartí, ja protagonistes a la gespa d'aquest Sevilla-Madrid.
També tenim protagonistes en aquest Pizjuán, que ha sigut clau en aquest
en aquesta recta final de temporada pel Sevilla.
Molt bé, les imatges ara mateix ens porten al Metropolitano, on veiem un emocionat Griezmann i un Girona necessitat de punts i, evidentment, sense ganes de festa, Xavi.
I un ambient també molt espectacular, no és ple de gom a gom, però gairebé hi ha moltíssima gent aquí. Griezmann és el gran protagonista, s'ha emocionat abans del partit, ara farà el servei d'honor. Per cert, que el Girona ha guanyat el sorteig de camp i ha decidit atacar on estaven regant. Crec que decisió intel·ligent, servirà del centre del camp Antoine Griezmann per l'Atlètic de Madrid.
Molt bé, el partit del Girona a DAZN la Liga 2. Aquí no hi ha opció d'àudio. El partit de l'Espanyol a Pamplona, o Osasuna Espanyol, a Movistar, la Liga 4. Aquí sí que tenim àudio disponible. Àudio 5. Amb la transmissió del Girona d'aquest partit, Sergi Andreu, que és a punt de començar.
Sí, sí, els jugadors dels dos equips s'estan pilotejant des de fa ja uns minuts, esperant aquí que l'àrbitre... suposo que és allò de la sincronització a tots els camps, eh?
Sí, han d'anar tots els camps a començar l'hora. Els àrbitres ho saben i, per exemple, al camp de a Sant Mamés estem veient que hi ha prèvies, així que s'hauran d'esperar tots a començar l'hora.
Sí, crec que li estan fent un homenatge a Ernesto Valverde, que recordeu, ja anuncia que no seguirà a la banqueta de l'Atlètic Club, i estan fent
sí,
un homenatge.
Sí, i a l'Equo també, sí. Aleshores, els directors de partit de cada estadi hauran d'indicar als àrbitres quan començar tots al mateix moment, i el mateix passarà sobretot amb la segona part.
Clar, si hi ha bars, sí. Si algun partit s'allarga molt a la primera part, això farà que tots s'endarrereixin a la segona part.
En cas de jornada unificada, també el descans és molt important, perquè els partits que acabin a 45 en punt, per entendre'ns, faran més dels 15 minuts reglamentaris de descans per poder començar.
I els llocs on hi ha homenatges no es podien haver previst una miqueta abans els homenatges i no fer anar malament a la resta de camps?
Sí, a priori, Sergi, tot això s'ha de preveure i en teoria els de l'Atlètic de Bilbao han sortit una mica abans dels que no tenen prèvies, però ara veiem el camp de l'Osasuna. Bé, que ja, l'àrbitre s'està canviant la samarreta, sí, o se l'està posant,
sí,
no?
Ja se l'ha canviat.
Sant Mamés fa anar tard. El partit, per cert, més intranscendent, malgrat